Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Bon dia, de jaqueta al sortir de casa i pràcticament maniga curta al migdia. Dels 10 graus de mínimes passaràs 24 graus de temperatura màxima.
Supermatí. Ràdio Capital de l'Empordà. Dani Cortés.
Avui la notícia del dia serà, segurament, la visita de Pedro Sánchez a Catalunya. Concretament, anirà a Viladecans a un acte de partit i estarem molt pendents de la protesta que hi ha convocat el CDR. Això, just el dia després que hem sabut que Pedro Sánchez ha eliminat la plurinacionalitat i l'aposta pel federalisme del seu programa electoral. Una aposta que sí que hi era en el programa del 28 d'abril i que ara, màgicament, segons avança en la cadena Ser i el diari Opunés, ha desaparegut. Jo sempre fa temps que dic que aquesta situació passarà algun dia, tot i la irresponsabilitat dels polítics espanyols, que aquest cop és més que manifesta. I es manifesta també en les crítiques que es fan constantment i en els darrers dies encara més, les crítiques al dret de protesta. El dret de protesta el tenim tothom sempre quan vulguem. I ens pot molestar, però els estudiants poden bloquejar els campus, si volen. La policia els pot fer fora, també. Però no és un escàndol. No és una cosa de radicals que ha d'aparèixer a totes les portades de tots els diaris. És dret a protesta. Ens pot agradar més, ens pot agradar menys, però és dret a protesta. Igual que és dret a protesta, la protesta dels CDRs avui a Viladecans per pressionar Pedro Sánchez, perquè és un intent de pressionar-lo. El que faran serà demanar-li que segui a negociar. De fet, el cartell de la protesta és una imatge de Pedro Sánchez i aquest lema "Sit and Talk". Per tant, no ho veig tan greu, sobretot, si us plau, quan escolteu alguna cosa d'aquestes de... Fixeu-vos si s'està limitant o no el dret a la protesta, perquè el que fa la sentència, i una de les coses que afavoreix la sentència, és dir que qualsevol cosa que se'n vagi una mica de mare, i si no se'n va també, ja directament és delicte de sedició. Són les 8 i pràcticament 3 minuts. Això és el Supermatí. Benvinguts a la Ràdio de l'Empordà.
Supermatí, el despertador informatiu del Baix Empordà.
Avui al Supermatí de seguida parlarem amb en David Puertas, que és el cap de la policia local de Palafrugell. Veurem com està Palafrugell a nivell de seguretat i a nivell de circulació viària, perquè és una cosa que porta molts mal de caps, també. I acabarem el programa parlant amb la nostra amiga de Torroella, la Teresa Calabús, de la llibreria El Cogut, que ens farà alguna recomanació literària. Notícies d'avui, doncs, que SOS Costa Brava inicia una ronda de contactes amb els ajuntaments del territori. Maria Monteix, bon dia.
Bon dia. La plataforma demana als consistoris que els facin costat davant la Generalitat de Catalunya i que reclamin la redacció d'un pla director que opti per la preservació de la costa, entre d'altres mesures. La primera reunió l'han fet amb l'alcalde i regidor d'Urbanisme de Pals.
Esquerra Republicana farà un homenatge a Dolors Bassa.
Serà demà, dijous 31 d'octubre, i també es donarà suport als joves empresonats a Puig de les Basses, després de manifestar-se en contra de la sentència. Està previst que hi assisteixin alcaldes, diputats, consellers comarcals i regidors de la demarcació de Girona.
Presenten una campanya de visites guiades per intentar desestacionalitzar la temporada al Baix Empordà. Gerard Escaig, bon dia.
Bon dia. Seran visites a productors, artesans i espais relacionats amb el producte local, que queden recollits en la seva totalitat a la nova publicació Producte Local amb Identitat, visites guiades tot l'any.
El CESIF, la central sindical independent de funcionaris, demana la dimissió del regidor de seguretat de Sant Feliu de Guíxols, Ernest Natera. Pedro Ruiz, bon dia.
Bon dia. El sindicat diu que s'han produït adjudicacions inapropiades dels càrrecs de sergent interí i sotsinspector. El consistori els va nomenar excepcionalment per 3 mesos, període que ja ha passat, per cert, i continuen al càrrec. Per això demanen la dimissió del regidor de seguretat, i el síndic de Greuges, que també s'ha pronunciat, ha instat a l'Ajuntament a donar-los el càrrec que tenien abans d'aquests 3 mesos.
El nou Sant Genís ja funciona a ple rendiment.
El nou equipament renovat compta amb una cuina, un estudi d'art, un plató fotogràfic, una sala d'expressió corporal, un buc d'assaig i una petita sala d'actes, a més de sala d'estudis i diversos espais per a les entitats juvenils de Palafrugell.
I la trobada tintinaire de Begur tanca amb gran èxit.
Begur va convertir aquest cap de setmana en el primer municipi a acollir durant dos dies la trobada tintinaire de Catalunya, que enguany ha commemorat la seva 15a edició de la mà de l'entitat Milu, Associació Catalana de Tintinaires. Xerrades, il·lustracions, pel·lícules, exposicions, dibuixos i paradetes de marxandatge van marcar tot el cap de setmana.
I notícies que cal destacar aquest matí. Nivell general, el que us explicava, que el PSOE elimina del programa electoral el federalisme i la millora de l'autogovern. El programa del PSOE, que el PSOE aprovarà avui de cara al 10-N, incorpora també el rebuig a un referèndum d'independència de Catalunya. El cos trobat a Vilaverd és el del desaparegut que vivia en una mobile home. Per tant, un dels desapareguts que es buscaven en la, després de les riuades de la setmana passada a les, vaja, a diversos punts de Catalunya. El govern anuncia l'auditoria de més gran feta mai als Mossos i manté Buch com a conseller. És una de les conclusions de la reunió del Consell Executiu d'ahir i que implica que els Mossos hauran d'inspeccionar, de moment, 15 situacions que es consideren potser irregularitats irregulars després de les actuacions contra els aldarulls de la setmana passada. I els, per entrar a Barcelona, els cotxes més contaminants hauran de pagar 2 euros al dia si volen circular entre les rondes, a l'espai entre la ronda de dalt, la ronda litoral. Això és una de les conclusions que, del dia d'ahir, també un dia en què també vam conèixer aquesta aval de la justícia a l'acomiadament per faltar a la feina, fins i tot amb justificant, és a dir, que segons el Tribunal Constitucional et poden fer fora per falta de la feina reiterada, encara que aquestes faltes siguin justificades. Aquestes són les notícies protagonistes del dia. A nivell musical, protagonista, doncs, Jazz Woman, perquè ahir al migdia es van conèixer els primers noms pel Canet Rock 2020. I aquesta no és la cançó que havíem de posar, evidentment, sinó aquesta. Sí, perquè de moment Bob Dylan doncs, no anirà al Canet Rock 2020, però en els primers noms d'aquest Canet Rock de l'any que ve trobem Oques Grasses, trobem Doctor Prats, però aquests repeteixen, i una de les novetats és la presència de la valenciana Jazz Woman, que últimament estem escoltant molt i molt aquí a Ràdio Capital gràcies al nou èxit de Gertrudis, Si tothom calla, que avui és la cançó del dia.
Si tothom calla, si tothom calla, la nostra veu falla si el teu cos no balla. Gira la vida, dóna'm la mà i ballem tot el dia. La nit se'ns escapa, ella marxa quan t'atrapa. Regalem-nos del present perquè visqui eternament. Sí. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, si tothom calla, la nostra veu falla si el teu cos no balla.
Qui no calla és l'Albert Aparicio, el nostre meteoròleg. Albert, bon dia.
Hola, bon dia.
Diem més sol que ahir, però que durarà poc, no?
Exactament. L'ambient majoritàriament assolellat s'acabarà imposant al llarg del dia amb temperatures mínimes de 10 graus en punts de l'interior del Baix Empordà i màximes molt suaus al voltant dels 24 graus. Cap al final del dia, però, el cel s'anirà tapant i és que a partir de la propera matinada i bona part de la jornada de demà, la inestabilitat guanyarà protagonisme. Fins i tot, en moments de demà a primera hora i durant la tarda de dijous, es podran escapar alguns ruixats o plogims, en general de caràcter feble.
Gràcies, Albert. Realment, aquest Si tothom calla és molt bona, eh?
Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, hem perdut la batalla. Si tothom calla, si tothom calla.
Les principals notícies del Baix Empordà, al minut, a radiocapital.cat.
Falten 4 minuts per un quart de 9 del matí, de seguida tornem.
Soler i Llach, empresa de subhastes de col·leccionisme, organitzarà el dia 7 de novembre a Girona una jornada de valoració gratuïta de monedes i bitllets de col·lecció. Els seus especialistes estaran a l'Hotel Carlemany, Sala Fòrum. Si esteu interessats en vendre o subhastar els vostres bitllets o monedes antigues, demaneu cita al 93 201 8733 o a través del web www.solerillach.com. 93 201 8733 o www.solerillach.com.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
Necessites canviar la nevera?
Vine a Grup Carrera. Tenim més de 150 models diferents perquè triïs el que més t'agradi.
Ah, i a preus de magatzem. Combibalai A++ per 429 euros.
Grup Carrera. Més de 50 botigues al teu servei. Més informació a grupcarrera.com.
Si a l'època dels indians hagués existit internet, haurien escoltat radioindiana.cat. L'emissora de música llatina, 100% online, de Ràdio Capital. Mambo, salsa, bachata, son. La música que escoltaven els indians de l'Empordà mentre feien fortuna a les Amèriques és a radioindiana.cat. Radioindiana.cat. Ràdio Indiana. I no paris de ballar.
La ràdio de l'Empordà. Ràdio Capital.
Feia temps que volíem fer aquesta entrevista perquè, vaja, és una de les qüestions de les que més parlem. A més, de fet, és el municipi, un dels municipis en què estem més centrats, que és Palafrugell, i el seu nom surt moltes vegades a les notícies, almenys al cos que ell dirigeix, que és la policia local de Palafrugell. Avui parlem amb en David Puertas, que és el cap de, de la policia local de Palafrugell. Senyor Puertas, bon dia.
Hola, molt bon dia.
I dèiem que vaja, la feina que fa la policia local de Palafrugell, en parlem molt sovint. M'agradaria començar l'entrevista centrant-nos en la circulació, perquè sí que és cert que la circulació dona molt que parlar a Palafrugell, la circulació viària, vaja, i en les últimes setmanes hi ha hagut un canvi important. No sé si a nivell de circulació aquest canvi de direcció o canvi de direcció, no, supressió d'una direcció en el carrer Torre Jonama, si s'ha notat, si ha tingut efectes en altres punts.
Bueno, de fet, és el que estem veient ara mateix, no? Bon dia, abans de res. La veritat és que el canvi de... Bueno, com ho has comentat, no? La supressió d'un dels sentits de circulació a Torre de Jonama era una de les coses que des de feia temps estava sobre la taula per fer-ho, no? Som conscients que cada vegada que hi ha un canvi de direcció, que es feia un canvi de sentit, que fem una direcció prohibida en algun lloc, hi ha gent que aquí està afectada, no? I ho intentem fent sempre, en primer lloc, tenint raons a l'hora de fer-lo, en segon lloc explicant-ho i en tercer lloc després, com ho has explicat ara, que és on estem ara mateix, en el moment de fer l'avaluació, no?, de que realment estiguin amb ell que realment sigui positiu, no?, el canvi. Llavors, aquest canvi o aquesta supressió d'aquest sentit de circulació venia motivada per diverses coses, no? La primera era perquè és una via estreta en la que havíem tingut una elevada accidentabilitat, no? És a dir, en aquest tram de... perquè et facis una idea, en aquest tram de via, en el darrer any havíem tingut 12 accidents, alguns d'ells amb ferits, no? Estem parlant de molt pocs metres de via, amb una accidentabilitat molt elevada. De fet, era el punt més elevat a nivell d'accidentabilitat, el punt negre més elevat aquí a Palafrugell, no? Llavors, ens sorgia que s'havia de fer alguna cosa, no? Però a un altre costat, també teníem un encàrrec des de feia molt de temps de la mobilitat i de seguretat viària, no? que ens deia que bé, doncs que en aquest punt s'havia de fer algun tipus d'intervenció, perquè exactament era aquesta, no? la que ens recomanaven dintre del pla de mobilitat, que era precisament fer-ho d'un únic sentit, no? I també, en tercer lloc, no? també tenir present que ara mateix a Palafrugell tenim un pla director que es va encarregar, s'ha estudiat per una enginyeria i que es va acceptar pel ple, no es va passar pel ple, en el que és un pla director de mobilitat, de la bicicleta, no? amb el que es vol integrar aquests elements, doncs, dintre de la circulació per fer-la més sostenible i perquè tota la gent que vagi en bicicleta ara mateix a Palafrugell doncs estigui molt més ordenada i que tingui més clar cap a on ha d'anar, no? Evitant d'aquesta manera doncs, bicicletes en contrasentit per sobre de les voreres quan no poden estar i fer cada vegada un ús compartit de la via molt més normal, no? Per part de vianants, vehicles i bicicletes i també de vehicles de mobilitat personal, no? Que cada vegada n'hi ha més. Llavors, aquesta era la base, no? Bàsicament era el que ens motivava el fet de poder fer suprimir aquest sentit de circulació. I com ho has dit, ara mateix, no, el que estem fent és veure com va estar anant, no? És a dir, el que sí que hem vist és que no hi ha un canvi important, no? Aleshores, sí que hi ha una baixada important en el que és la densitat de circulació de vehicles a Torre Jonama, perquè ara mateix només hi ha un sentit de circulació i una part d'aquesta circulació s'ha anat per les vies alternatives, no? I de moment estan anant bé, vull dir, no n'hi ha el mateix cap accident, no estem trobant que hi hagi dificultats, estem a sobre, estem mirant que la visibilitat sigui bona amb les talles, amb els estocs que hem pintat, tot com ha quedat, no? I ara estem fent aquesta valoració.
Si hi ha una cosa que uneix la majoria d'habitants de Palafrugell és la consciència que si vols anar en cotxe dos carrers més enllà segurament hauràs de circular per tot Palafrugell fins a arribar on vols anar, perquè la circulació, sí, vaja, ja sí. És complicada, no és complicat a nivell de quantitat de cotxes, però sí el recorregut que s'ha de fer. Aquesta trama urbana de Palafrugell també us porta molt mals de caps a la policia?
Sí, aviam. Aquest poble hi ha molta gent que ho diu aquí de Palafrugell tota la vida, no? I realment és així, no? Quan vas a parlar amb ells, sempre diuen el mateix, que Palafrugell és un poble que es va fer en el seu dia, no? Es va fer per anar en carro o en cavall, no? I que ara mateix el que hem fet és encabir aquí dintre una quantitat elevadíssima de vehicles, amb una zona comercial a l'interior, però també molt dispersa tota la resta del municipi, i amb una trama viària complicada, no? I evidentment això comporta pues, moltes complicacions a l'hora de poder gestionar la fluïdesa, sobretot del trànsit, no? També tenim present que l'hivern és una cosa, vale? Tenim una densitat determinada de vehicles i l'estiu això es multiplica per 9, per 10 o per més en alguns dies, no? Llavors és complicat. I com bé deies, no? Moltes vegades, per anar d'un costat a l'altre, també és veritat que ens hem acostumat tots, no? Nosaltres els primers, jo el primer, de fet, no? Que quan vull anar a algun lloc, el que faig és, encara que estigui a vegades a 700 metres o 600 metres, agafa el cotxe, fer la volta, fer dos, fer la volta a dos manzanes per poder arribar fins al costat d'on vull anar a comprar o on vull fer l'encàrrec per estacionar, no? I això ens hem de començar a donar compte que a les ciutats, i sobretot en aquest tipus de ciutats, no? O de pobles que tenen una trama urbana complicada i que cada vegada més s'està tendint a la pacificació de les zones centres, moltes vegades el que hem de fer més segur és tenir uns pàrquings que estiguin molt a prop de la zona centre per tal d'aquests vehicles amb una rotació elevada de temps, doncs que puguin arribar i puguin trobar pàrquing d'una manera fàcil i que puguin fer tots aquests encàrrecs o aquesta feina que es vulgui fer a peu, no? Perquè moltes vegades és el que més li interessa, no? Però com molt bé deies, moltes vegades això no treu que per moure d'un lloc a l'altre de Palafrugell sigui complicat, perquè no tenim el creixement com, no sé, com podria ser un eixample, si tots tenim en l'eixample de Barcelona, no? Que es va dissenyar precisament per tenir carrers de pujada, carrers de baixada i transversals, vull dir que si per un baix és l'altre pujada segur, aquí és complicat tenir això, tot i que ho estem intentant, no?
Clar, també això tampoc no deu ser un cas únic, no. A Palafrugell, vull dir que en altres llocs, no. això es resol, sí. No?
Sí, amb això estem, vull dir, s'han d'anar fent estudis, s'han d'anar mirant quines propostes n'hi ha. De fet, l'Andreu, el subinspector de la policia, està molt a sobre d'aquestes coses, juntament amb el Departament de Mobilitat, i s'està fent això, s'està intentant fer cada vegada fer-ho més racional, no? Tot el que és el trànsit. Tenim propostes, també, bueno, tot això, evidentment, nosaltres l'únic que fem com a tècnic és fer propostes i després, posteriorment, a través de l'equip de govern es decideix si es fa o no es fa, no? I també aquí a Palafrugell ja està previst poder fer el pacte per la mobilitat, fer la taula perquè es puguin sentar tots els partits polítics per parlar què volem de Palafrugell en un futur, no? Cap on hem d'anar, i nosaltres treballem en aquest sentit des de la policia.
I ara que parlàvem de coses que uneixen a la gent de Palafrugell, també hi ha una altra cosa que li volia comentar, que és la meravella per com de fàcil apareixen conus blaus en diferents punts del centre de Palafrugell que impedeixen aparcar, impedeixen circular. Això, aquests sí. Conus també els escull la policia, el punt on s'han de situar?
A què es refereix? A conus o es refereix a les típiques que deien a l'argot sevillanes, que són aquestes que queden posades d'una manera definitiva?
Això, clar, sí. El concepte de sevillanes no el coneixia, però sí.
No, aviam, són pirones que es posen allà d'una manera, no? Aviam, Palafrugell, mira, per exemple, et posaré l'exemple de l'Avinguda Espanya. L'Avinguda Espanya és un exemple d'això que estàs dient ara mateix, no? Que arribes a Palafrugell i te trobes una espècie d'autopista, no? O una carretera, com si fos una carretera d'aterratge, tota plena d'aquests cons que tu deies, no? Aviam, quan es va fer això, cada vegada que es fa això, és perquè hi ha determinades situacions que ens obliguen a fer-lo. En aquest cas, per exemple, a l'Avinguda d'Espanya, t'ho explico, és perquè es va fer, jo no estava aquí encara, però es va fer per diverses coses, però la principal és que era un punt, com abans hem dit també aquí de la Torre Jonama, era un punt d'accidentabilitat molt elevat. És a dir, aquí teníem atropellaments greus i a part és un pas molt important de gent que va al col·legi i de gent que va caminar cap a la zona d'aquí, de la zona dels Sols i la zona de Plana Nova, que és una de Palafrugell, que és una de les Medes. Aquí, des del pla de local de seguretat viària, el que deien és que s'havia de fer una intervenció urbanística per tal de reduir la calçada, fer-la més petita, perquè d'aquesta manera, més estreta, perquè d'aquesta manera va reduir la velocitat, i sobretot fer illes de vianants perquè els vianants puguin creuar d'una manera segura, amb passos de vianants elevats, i que tinguessin un refugi al centre de la calçada per poder passar d'un costat a l'altre. Clar, això és diners, són diners, no? S'ha de fer una intervenció molt elevada a nivell urbanístic i al final el que es fa és posar aquest tipus de cons, com tu deies, no? a la carretera per donar aquesta sensació, en primer lloc, d'estretament de via i que baixin la velocitat, i en segon lloc donar un refugi als peatons que volen passar per aquesta via. Amb això el que sí que et puc dir és que es va aconseguir l'objectiu era aquest, no? Precisament que no tinguéssim accidents. I vàrem passar de tenir una accidentabilitat molt elevada a que ara gairebé no en tenim accidents aquí en aquesta zona, no? Que al final per nosaltres és més important. Però moltes vegades també que toca és explicar-ho molt més, no?
Clar, també hi ha casos en què es posen, imagino que això no deu ser únic sí. de Palafrugell i molta gent sí. d'altres pobles
davant dels guals,
està notant. No? Però com?
Davant dels guals, per exemple, davant de les entrades i sortides dels guals,
sí,
o en contra guals.
O punts en què no hi havia guals i sempre s'havia aparcat sí. i ara apareix un cono blau.
Mira, nosaltres, per exemple, ho trobarem moltes vegades, per exemple, davant de guals és molt habitual. És a dir, d'una persona, el que abans parlàvem, no?, amb la configuració dels municipis. A vegades els municipis són molt estrets, les vies per sortir a la gent del carrer de garatge que per accedir a la via són estretes. Llavors, aquí ve el propietari i demana a l'Ajuntament que si l'aparca algun cotxe davant, doncs no pot sortir. Això passa molt sovint. I demana un contragual. Llavors, ell paga per aquest contragual i llavors se li dona el permís i es posa una pilona o dos per tal que ningú pugui estacionar i pugui entrar i sortir del seu municipi, del seu garatge, no? Això moltes vegades és una zona que ells, com deies, cons blaus, no?, que surten per la via i que no saben per què són. Són per aquestes coses moltes vegades. Quan ens puguem també trobar aquestes coses? Per exemple, en determinades zones en les que has de fer un gir perquè les vies són estretes i la gent, com ho explicaves, s'estacionava molt a prop de la cruïlla i llavors determinats vehicles no podien girar. Des d'una furgoneta ja, per exemple, comencem. En una furgoneta a vegades grans es trucaven que no podien girar. Llavors nosaltres estem obligats a treure, per això sí, per poder garantir la fluïdesa, no, del trànsit, a treure aquest últim aparcament i posar aquest tipus de cons. No? El que sí que us dic és que cada con que es posa és perquè darrere hi ha una petició i hi ha un estudi, no és allò que diguis, és que es posem de manera gratuïta.
Sí, perquè
sempre quedaria molt més elegant i molt més maco en comptes de posar les pirones, poguéssim fer una actuació urbanística, és a dir, que es pogués agafar i es pogués posar, doncs, no sé, una orella amb la vorera ampliada, amb ajardinament o així, no? Però és que, clar, això són molt més diners a l'hora de fer-ho. De moment el que s'ha d'anar fent és anar optimitzant els recursos i amb els diners que tenim, doncs anar garantint que la circulació sigui fluida, no? Uh-huh. Però no sé si t'he contestat, però sí. Moltes vegades això, moltes vegades, el que es passa és que moltes vegades és complicat, no? Poder explicar a la gent o a vosaltres, no? Ara mateix, no? Això, no? Aquests cons que surten perquè es posen, no? I us dic, sempre hi ha alguna explicació i gairebé sempre és perquè tenim a darrere d'això una petició d'un ciutadà que ha tingut alguna problemàtica o han tingut un accident o han tingut queixes de que no es pot girar amb les vies o temes determinats, no? Precisament nosaltres una de les coses que tinc sempre molt, molt, molt present és el fet de garantir equilibri entre el que és les zones d'estacionaments, l'entrada i sortida de la gent de les vies, dels seus garatges i dels ovals, i també, evidentment, que moltes vegades ens oblidem i que per nosaltres és el més important, la seguretat i l'amabilitat pel pas de peatons i de la gent que és l'usuari d'aquí del municipi, perquè tenim voretes molt estretes, tenim determinats carrers que s'ha de fer, bueno, s'ha de tenir molt present aquestes coses.
Què cal fer a nivell d'aparcaments?
Sí.
Cap on hem d'anar, per la Palafrugell?
Bueno, això és una opinió, però evidentment aquí darrere hi ha un estudi molt més seriós i aquí hi ha una intervenció a nivell polític molt important i que al final són apostes, no? A nivell d'estacionaments a Palafrugell, com a tota la resta de municipis, i que sobretot que també són turístics, no? Doncs el que hem de fer és buscar estacionaments que estiguin a prop de la zona centre o de les zones que siguin atractores d'activitat o de gent i posar estacionaments en els que tinguem una rotació elevada de vehicles, és a dir, que no podem fer tampoc és que hi hagi gent que vingui que el deixi, és que estan prop de zona centre, per dir alguna cosa, no? Doncs que deixin el vehicle a les 8 del matí i se l'emportin a les 7 de la tarda, perquè llavors la gent que vol venir a comprar o que vol venir a fer una activitat no troba pàrquing, no? Això en primer lloc, hem de buscar llocs per poder detenir més pàrquings. El segon lloc és explicar-ho millor i fer un projecte per tal de que es visualitzi millor quantes places hi ha i on hi ha, no? Realment per la Palafrugell és un pàrquing que molt a prop de la zona centre té quatre zones d'aparcament molt importants i podríem dir més, no? Que si anem a una ciutat segurament deixem el cotxe o a algun altre municipi deixem el cotxe i caminem 12 minuts per arribar al centre i aquí tenim quatre zones en les que deixes el cotxe i estàs a 2 minuts del centre, no? O menys. I llavors, bueno, l'únic que passa és que molt bé explicaves què hem de fer, no? El primer lloc és explicar-ho molt millor, treballar-ho més, fer-ho més visible i visualitzar-ho més i sobretot treballar també amb una potser senyalització una mica més clara perquè la gent que m'arriba a un lloc i no troba un pàrquing pugui anar al següent sense perdre's o sense saber, perquè la trama urbana és complicada, no? Però són aquestes coses que estem a sobre i que estem treballant, tenim projectes i tenim encàrrecs d'equip de govern per tal de començar a treballar.
Portem un quart d'hora d'entrevista, pràcticament no ens podem allargar gaire més, però, i hem parlat sobretot de mobilitat, bàsicament base de mobilitat,
sí.
Però clar, una qüestió que preocupa també a molta gent de Palafrugell i en aquests casos, vaja, la seguretat, no? En aquests casos mai se sap si realment hi ha un problema de seguretat en un punt concret o són més percepcions. Palafrugell ara mateix és una ciutat segura, no?
Sí, i tant. I tant. O sigui, jo no faré comparacions ara mateix, ni moment s'equiparantena amb altres municipis, ni molt menys. Però nosaltres hem de treballar amb el que tenim, no? I realment ara mateix, gràcies a la feina que s'està fent, que moltes vegades la prevenció és molt complicat de poder quantificar, no? O sigui, amb la prevenció que realitzes, quants delictes doncs, aconsegueixes que no es produeixin, no? Llavors, però sí que és veritat que ara mateix els números amb els que estem treballant són números molt baixos a nivell de fets, que no vol dir que no ens preocupem, o que no ens preocupi, al contrari, només un robatori ja ens preocupa, no? Vull dir, perquè és una cosa que ja estem treballant i que hem d'estar a sobre, no? Juntament amb la resta de forces i cossos de seguretat, però jo penso que per la Rogera mateix, per les dades que tenim, és una ciutat tranquil·la, és una ciutat que no tenim problemes ara mateix ni de robatoris, de cap tipus, ni de seguretat, i que com ho deies, el que sí que hem de treballar sobretot són les percepcions, no? Determinades pues, acumulacions segurament de gent en determinades zones, a vegades temes de salut pública, a vegades bueno, pues, temes d'aquests que a la gent s'hi preocupa i que hem d'estar molt a sobre. Però la veritat és que amb la feina de prevenció que es realitza des de la policia local, juntament amb la resta de forces i cossos, i també, evidentment, sobretot Mossos d'Esquadra, no? I per un altre costat, amb la inversió que s'ha fet també a nivell de càmeres aquest any, no? Vull dir que ens ajuda molt a poder fer una prevenció molt més activa, no? Quan pots treballar d'una manera més intel·ligent, els vehicles que t'arriben, les dades que introdueixes, i per tant poder detectar-los abans de que cometin els fets, doncs sobretot això també ens ajuda, no? I la veritat és que ara mateix podem dir que tenim un poble tranquil i segur.
Aquestes noves càmeres han ajudat a poder prevenir delictes?
A nosaltres, o sigui, nosaltres cada dia, o per no dir que sigui gairebé cada dia, ens arriben avisos de vehicles que tenim introduïts i que nosaltres ara automàticament agafem i els busquem, els intentem localitzar, intentem fer prevenció per saber si estan aquí per delinquir o què han vingut a fer, bàsicament és això.
Cotxes fitxats, no?
Exacte. Cotxes que per la nostra experiència o perquè ens han arribat a través de comunicats policials, doncs ja sabem que han vingut aquí alguna vegada o al voltant a cometre algun fet delictiu, i per tant nosaltres quan tenim aquesta constància que fem és intentar localitzar, saber si estan tenint algun tipus de conducta sospitosa, és a dir, que realment estan voltant per alguna zona doncs que no estigui o que no hi hagi gent o que estigui persones, si cometen els furts, persones comercials o per la zona de platges quan hi ha gent, o estan, la gent està prenent algun cafè o el vermut, i a partir d'aquí si és que es generen sospites i llavors la llei ens empara, anem i els identifiquem i sabem qui són, no? I això ens ajuda molt.
Clar, el problema és això, que moltes vegades alguns delictes concrets i fets concrets es puguin traslladar a una comunitat concreta, doncs a generalitzar una comunitat concreta i criminalitzar comunitats concretes criminalitzar tota una comunitat per delictes concrets de persones concretes.
Exacte, això és importantíssim. O sigui, els delictes o els fets no es cometen les comunitats, es cometen les persones, sigui del que sigui. Llavors nosaltres sempre hem de treballar amb això, amb les persones que cometen aquests fets, no? Com bé explicaves, això és una cosa que tothom ha de tenir clar, no? El tema de prejutjar i els prejudicis, sempre és important treballar-ho i és molt bona aquesta puntualització que has fet, precisament per això, no? Perquè, com bé has dit, els delictes o els fets es cometen les persones, no les comunitats, perquè a tot arreu sempre hi ha gent pues, molt, molt bona, molt correcta, que col·labora molt amb la policia i amb la comunitat, i també hi ha, sabeu, evidentment a tot arreu, pues, gent pues, que no ho és i ja està, no?
Han hagut d'utilitzar la pistola làser? Taser?
No, Taser no. La làser tampoc, eh? No, encara no l'hem hagut de... No, per sort no. La pistola Taser és un element més per la gradació en l'ús de la força a la policia, i que tant de bo no la tinguin d'utilitzar mai. Però que també et dic una cosa, que si alguna vegada s'ha d'utilitzar, sort que la tenim, no? O que en aquell moment la puguem tenir, perquè si s'ha d'utilitzar la pistola Taser juntament amb les càmeres i tota la resta de protocol que nosaltres tenim establert, no? Vol dir que és una situació greu, una situació en la que si no s'utilitzés la Taser s'hauria d'utilitzar la força, i a vegades les conseqüències són molt pitjors, no? Per tant, és un element que el tenim aquí, que el traiem a treballar, que està la gent formada per poder utilitzar, i que tant de bo no la tinguem d'utilitzar mai.
En quins supòsits es pot utilitzar? Perquè les actuacions policials últimament estan molt en el punt de mira, i imagino que això deu haver un supòsit concret, no?
Sí, bueno, són diversos, no? Però per entendre-les d'una manera molt ràpida, bàsicament és quan està en risc la vida o la integritat física, no?, de terceres persones, la del policia o de la del mateix agressor, no? davant d'això, que com a exemple, pues, gent molt agitada, gent que estigui en una baralla i que quan arribi la policia li demani que marxi, que estigui molt agressiva i que intenti agredir a la policia, que això es passa, ¿vale? Evidentment, sempre s'ha de fer la gradació d'intentar arribar, d'arribar al lloc, d'informar i d'intentar explicar quines són les conseqüències. El que passa que moltes vegades la gent, pues, bueno, està molt agressiva, està molt exaltada, està molt nerviosa i és complicat de poder treballar, no? És en aquests casos, bàsicament.
I quin efecte produeix aquesta pistola en la persona a qui se li aplica?
Mira, el que fa és que transmet una intensitat de corrent a la musculatura, per entendre's, no? I paralitza la persona d'una manera molt momentània i ja està, i això permet que la policia, pues, pugui actuar sobre ell i la pugui manillar i la pugui mobilitzar, no? Sí que és veritat que més enllà del que surten, no, a les notícies o sensacionalismes, no, els estudis decreten que és una eina policial molt segura, que no deixa seqüeles. L'únic que et deixa són dos petits, com si t'haguessis punxat amb un petit afiler, no? per dir alguna cosa, i una petita agulla, i ja està. I que realment és molt més fàcil poder treballar d'aquesta manera que no amb policia. Sobre una altra persona, si els estan agredint a fer una contraagressió, vull dir, és que és molt complicat, no? I això és que t'ho dona. I bàsicament és això, vull dir, és aquest tipus d'immobilització que t'ho dona i que, ja et dic, tant de bo no es tingui d'utilitzar mai, perquè si s'ha d'utilitzar, doncs sort que tenim per poder fer una gradació, no?, dels elements de dissuasió.
Veurem, estarem pendents amb si s'ha d'utilitzar mai. Ja per acabar, fa un any i mig que vostè és cap de la policia local de Palafrugell. En aquest temps, quines peticions li fa l'Ajuntament, David?
No, jo poques peticions, la veritat, vull dir, nosaltres, jo sóc un tècnic en seguretat, igual que la resta dels agents que tenen aquí a la meva plantilla, i bàsicament és això que estem fent ara mateix, no? Vull dir, que puguem treballar com estem fent ara mateix, que treballem, que puguem treballar per la ciutat, que puguem treballar per els nostres ciutadans, que ens exigeixen i molt, i és així com ha de ser, no? Que nosaltres cada vegada estiguem millor i més preparats, i realment l'únic que puc dir és que fins ara de totes les partits polítics, que estan en el govern, també de la resta, sempre hem trobat una molt bona rebuda, recolzament, i nosaltres que volem és això, és continuar treballant d'aquesta manera i ser útils pel nostre municipi, que és el que estem fent ara i que realment penso que ho som, no? I sobretot el que t'explicaves ara mateix, no? Doncs poder explicar tota aquesta feina i aquestes tasques que fem, que si no, encara que si no, tonteria, això que has comentat, el tema d'escolt, si no ho expliques, moltes vegades no s'entén, no? Llavors, pues, bueno, pues que sàpiguen que som la policia del municipi, la seva policia, i que perquè els necessitin estem aquí.
I què pensa vostè quan es posa tan en dubte les actuacions policials?
Bueno, és complicada, és una situació molt complicada. La veritat és que la tasca policial sempre ha de ser proporcional, i una cosa és que nosaltres aquí en un municipi o en determinats temes, doncs, bueno, doncs estiguis fent siguis proporcional amb una actuació concreta, i una altra cosa, suposo que et refereixes al tema d'ordre públic que estem tenint ara mateix a Catalunya, com es pot parlar de proporcionalitat de 80-100 policies amb 4-5 mil persones, no?, que estan llençant de tot. Jo aquí no puc entrar ni voldria dir, sí que vull dir, sobretot el mateix que dic aquí, no?, que nosaltres estem per servir, que s'ha d'intentar fer sempre, i segur que tots els policies ho fan sempre des de la voluntat de servei, ja intentant aplicar la màxima proporcionalitat, però que en determinades situacions en les que la situació desborda l'activitat policial, no?, o el que està fent la policia en aquell moment per tot, no?, perquè les agressions poden ser múltiples, perquè l'atenció pot sobrepassar perfectament a aquell moment, i la veritat, l'únic que podem dir és donar molts ànims a tothom, intentar que arribi la serenor i el diàleg i poca cosa més, no?
David Puertas, cap de la policia local de Palafrugell, moltíssimes gràcies per passar avui pel Supermatí.
Per nosaltres encantats, i moltes gràcies de donar-nos l'espai de poder-nos explicar i poder-nos donar a conèixer.
Que tinguin
un molt bon dia.
Igualment. Cinc minuts i seran 3:15 del matí. Hi ha notícies que hem d'explicar aquí a Palafrugell i a la resta de la comarca del Baix Empordà. I de fet comencem amb una notícia bastant genèrica, no és concretament de Palafrugell, sinó, però també hi afecta, i és que la plataforma SOS Costa Brava ha posat en marxa una ronda de contactes amb els ajuntaments de la zona per traslladar-los al posicionament de les associacions ecològiques i entitats de defensa davant del Pla Director Urbanístic de Sòls No Urbanitzables del Litoral Gironí, que s'ha d'aprovar properament per part de la Generalitat. Maria Monteis.
Demanen als consistoris que els facin costat davant la Generalitat i que reclamin la redacció d'un pla director que opti per la preservació de la costa, així com també per la desclassificació massiva de tots els sòls urbanitzables pendents de desenvolupar, com per exemple aquells que tenen pendents superiors als 20% i dels sòls que s'ubiquen a primera línia de mar i que tenen un alt valor natural i paisatgístic.
La primera trobada es va fer a l'Ajuntament de Pals.
Exacte. Una de les primeres trobades ha tingut lloc a Pals el dia 25 d'octubre, on es varen reunir amb l'alcalde i el regidor d'Urbanisme. L'entitat els va traslladar i transmetre la gran oportunitat que suposa el pla director, actualment en redacció, per fer un canvi de rumb en la política urbanística i per incorporar els principis de sostenibilitat, de protecció de les dunes i les pinedes mediterrànies, dels boscos, els espais naturals amb valors paisatgístics i de connectivitat natural en el plantejament del municipi. Així ho ha explicat Sergi Nus, portaveu de SOS Costa Brava.
És una ronda de reunions que l'hem començat a Pals, on encara es podrien fer entre 1.000 i 2.000 habitatges, allà on actualment hi ha un paisatge format per pinedes de gran envergadura, dunes fixades per la vegetació i una primera línia de costa lliure.
La reunió amb l'Ajuntament de Pals asseguren que va ser molt profitosa i esperen que es pugui obrir una línia de diàleg i col·laboració per salvaguardar els espais naturals. La plataforma té previst conversar amb altres responsables de diversos municipis com Cadaqués i Begur. També està pendent de concretar altres reunions per tractar aquest tema.
Esperem que Pals, Begur, Palafrugell, Palamós i la resta d'ajuntaments s'assumin a recolzar les propostes de desclassificació de sectors edificables que proposi el pla director i, de fet, esperem que instin la Generalitat a incrementar el nombre d'àmbits a desclassificar.
Gràcies, Maria Monteis, i aquestes declaracions de Sergi Nus a Ràdio Capital. Esquerra Republicana prepara un homenatge a Dolors Bassa després de dues setmanes de rebre la sentència del Tribunal Suprem, que la condemna a 12 anys de presó. Serà demà dijous a les 8 del vespre en un acte obert a tothom en aquesta obertura de campanya de les eleccions espanyoles. Hi aniran desenes d'alcaldes, diputats, consellers comarcals i regidors de la demarcació de Girona amb voluntat de fer-se escoltar i que la Dolors pugui sentir l'homenatge i aquest suport de tothom.
Montse Bassa, germana de la Dolors i cap de llista d'Esquerra al Congrés, ha explicat que volen que la Dolors els escolti cridar ben alt i fort que no deixaran de lluitar fins que sigui lliure. Ha dit que no permetran, per més temps que els costi, que l'Estat se'n surti amb la seva. Ha afegit també que Esquerra farà servir les hores que s'haurien d'utilitzar per fer campanya a denunciar la repressió de l'Estat espanyol. També ha exigit una solució al conflicte que només passa pel diàleg. Amb els seus vots posaran, ha dit, sobre la taula del PSOE, l'amnistia i l'autodeterminació. Bassa ha afegit que cal que tot l'independentisme segueixi omplint els carrers i que no es quedi a casa. Dolors vol que hi hagi mobilitzacions continuades, però sobretot pacífiques. Ha afegit que Esquerra tornarà al Congrés i que tornaran més forts per exigir els seus drets i les seves llibertats.
També en aquest homenatge hi haurà un record pels joves empresonats aquests dies.
Exacte. En aquest acte també es recordarà els joves que estan empresonats a Puig de les Basses, on hi ha la Dolors, després de manifestar-se en contra de la sentència del procés.
El Consell Comarcal del Baix Empordà ha presentat la campanya T'ensenyem casa nostra i la nova publicació Producte Local amb Identitat. Visites guiades tot l'any. La publicació recull les dades dels 39 productors, artesans i espais relacionats amb el producte local i els oficis tradicionals de la comarca que ofereixen visites guiades durant tot l'any, mentre que la campanya compta amb un calendari de 24 propostes concretes que busquen desestacionalitzar la temporada turística.
Una de les propostes és posar en valor el producte artesà del Baix Empordà i al mateix temps aconseguir una fita important per a tots, com és poder desestacionalitzar la temporada i el turisme, oferir opcions als visitants perquè vinguin tot l'any i no només els mesos d'estius. L'Empordà és una aposta de qualitat, de sostenibilitat. Formen part de l'ADN de l'Empordà els seus camps conreats, els seus ramats, les barques sortint o tornant a port. Ho hem de posar en valor i hem de donar un cop a demà als productors que vulguin obrir les portes de casa seva als visitants, ha assenyalat Xavier Dilmé, vicepresident del Consell Comarcal del Baix Empordà. La campanya compta amb un calendari de 24 visites guiades per conèixer el producte local del Baix Empordà, però ja compta amb una proposta de data. Cada productor, artesà o espai ha triat un dia i un ha proposat una visita. El calendari s'ha estructurat de novembre a juny per tal de fomentar les visites al Baix Empordà fora de la temporada turística. Les visites guiades comencen aquest mateix diumenge 3 de novembre amb una visita al Molí de Pals per conèixer el procés de l'arròs i el seu blanqueig. La publicació Producte Local a Mida, entitat Visites Guiades tot l'any, ja està disponible a les oficines de turisme de la comarca, al web turístic comarcal i a tots els productors i entitats participants. Se n'han editat dos models, català, francès i castellà, anglès, i se n'han imprès 5.000 exemplars de cada model. La idea sorgeix d'una antiga publicació que es deia Artesania del Baix Empordà.
A Sant Feliu de Guíxols, el sindical independent de funcionaris ha demanat la dimissió del regidor de Seguretat, Ernest Natera. Denuncien que s'han fet adjudicacions inapropiades a l'anomenament de fa més de 3 mesos d'un sergent interí i un sotsinspector.
Manifesten que el nomenament del sergent interí i del que era sergent a sotsinspector és irregular perquè no hi ha cap previsió normativa que avali la situació excepcional de 3 mesos que es va al·legar per fer els nomenaments. En aquest sentit, Rafa Sánchez, el president del CFC a Girona, ha recordat que el síndic de Greuges els ha donat la raó en dues ocasions.
La mala praxis demostrada por el Ayuntamiento de San Feliu de Guíxols durante todos estos años ha dado lugar a que el síndic de Greuges nos haya dado la razón hasta en dos ocasiones en cuanto a las falsas habilitaciones de un falso subinspector y un falso sargento.
Com dèiem, el síndic de Greuges, vaja, hi ha incidit.
Fa 3 mesos, el síndic Rafael Ribó adreçava un escrit al consistori on recomanava deixar sense efecte les designacions acordades perquè no s'ajustaven a dret. Ara el mateix síndic, un cop ha passat els 3 mesos, ha comunicat a l'Ajuntament que qui ocupava el càrrec de sergent interí ha de tornar a la seva feina de caporal, perquè ja no disposa, segons informe, de nomenament que l'habiliti per exercir de sergent. Per tot això, el CSIF demana la dimissió a Natera, el responsable de la policia local al consistori. El síndic de Greuges també alerta que no ha trobat cap convocatòria per obrir a concurs aquestes places. Des de Ràdio Capital l'hem intentat contactar i hem contactat amb el consistori i el regidor ha refusat fer declaracions al respecte.
Doncs una pena, vaja, una pena i bastant greu, eh? Perquè no només un sindicat important li està demanant la dimissió, sinó que, vaja, el síndic de Greuges li està dient que s'han de fer canvis importants en el seu departament. Esperem que en algun moment es vulgui, vaja, vulguin fer declaracions. Des d'aquesta tarda, a Palafrugell, l'àrea de joventut de l'Ajuntament torna a estar a l'edifici de Can Genís. El nou equipament renovat compta amb una cuina, un estudi d'art, un plató fotogràfic, una sala d'expressió corporal, un buc d'assaig i una petita sala d'actes, a més de sales d'estudi i diversos espais per a entitats juvenils de la vila. L'àrea ha renovat també la seva proposta de cursos i tallers, entre les quals hi destaquen les propostes gastronòmiques i de noves tecnologies.
Segons Mònica Tauster, regidora de Joventut de l'Ajuntament de Palafrugell, aquest nou Can Genís ens permet ampliar l'oferta de serveis i activitats per als joves. Tauster també ha dit que amb espais adaptats a les necessitats de les diferents propostes volen que Can Genís esdevingui un espai de trobada i intercanvi per a tothom, joves i no tan joves i entitats. La renovació de l'espai ha permès també recuperar propostes que durant les obres havien quedat aturades amb les mateixes obres. D'aquesta manera s'han tornat a programar cursos i tallers relacionats amb les noves tecnologies i les habituals sortides. Així doncs, dins del catàleg de cursos i tallers de Can Genís s'ofereix als joves aquesta tardor hi ha cursos de premonitors i de monitor o cursos també de cuina vegana, postres hipsters i pizza creativa. I en la vessant més artística s'ofereixen tallers de còmics i il·lustració ceràmica i arts gràfiques.
També hi haurà un Lafcan Genís. Gerard, què significa això?
El Lafcan Genís, centrat en formació multimèdia, proposa un curs de fotografia nocturna, un d'edició de vídeo en Final Cut, disseny de cartells i un d'impressió 3D. A més, Can Genís també ha programat dues sortides. La primera serà el dissabte 2 de novembre per assistir al Saló del Manga i la segona el dissabte 30 de novembre per anar al Nice One Barcelona. Com a novetat, aquest trimestre s'estrena Can Genís més 30. Aquest nou apartat inclou activitats destinades als adults, com són cursos de tai chi, qigong o meditació mindfulness, de ceràmica i de dibuix i pintura. A més, dins de Can Genís, l'àrea de joventut també ofereix serveis especialment pensats pels joves, com són l'assessoria de salut, el servei d'ocupació juvenil, el de mobilitat internacional i el punt Òmnia, alhora que promou l'assessionisme juvenil.
Deu minuts i seran les 9. Comentari. Comentari de la Carme Fanoll.
Will reviu a les nostres terres. No tothom sap que existeix la Fundació Tom Sharp a Palafrugell, així que m'ha semblat interessant relatar-vos algunes de les idees comentades al patronat que vam celebrar dissabte passat a la Biblioteca de Palafrugell. Convocats per la presidenta Montserrat Verdaguer i actual marmessora del fons Tom Sharp, varen poder fer un balanç social de les activitats. 29 accions en aquest any, moltes d'elles en biblioteques públiques de les nostres contrades, i la convocatòria de la tercera edició del Premi Escolar de Redacció en Anglès Tom Sharp. Com a temes de futur, tenim en dansa la ruta Tom Sharp, la biografia d'aquest autor, en tenim moltes ganes, la veritat, un llibre sobre Tom Sharp a Iafranc que ens signarà la nostra presidenta Verdaguer i molts altres esdeveniments que preveiem ben sucosos. La Fundació també persegueix amb energia poder aconseguir una càtedra Tom Sharp a la Universitat de Girona. Disposem d'alguns recursos, en part provenents de l'Ajuntament de Palafrugell i de la Diputació de Girona. Som conscients que el llegat Sharp és una mina i esperem contribuir a la difusió de la seva obra des de la Fundació, no només a les nostres terres, sinó per tot Catalunya. Dissabte vam rematar la sessió amb l'inici de les lliçons de literatura anglesa que ha organitzat la Biblioteca de Palafrugell. El professor Miquel Berga les obria parlant-nos del conte Els morts, dins els dublinesos de James Joyce. Ja veieu, a Pala no ens quedem contents només amb la Fundació Pla, la Fundació Vilacases, la Fundació Cuixart. Necessitem un toc ben internacional i el veí de Iafranc ens ho aporta amb escreix.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9 a Ràdio Capital i sempre que vulguis a radiocapital.cat.
Les 8 i 52 minuts, Teresa Calabús, bon dia.
Bon dia, com esteu?
Bé, molt bé. Amb ganes de parlar de llibres.
Vaja. Molt bé, estem d'acord.
Estem d'acord. Ja puc entendre que tu també en tinguis... Vaja, tot el dia envoltada de llibres, i arriba un moment, quan arribes a casa, no és allò com que... No agafes un llibre quan arribes a casa cansada de tant llibre, de tant llibre tot el dia?
No, fa molta gràcia arribar a casa i tenir la solitud per poder llegir sense interrupcions i anar trobant meravelles d'aquestes que podrien haver passat desapercebudes. Em penso que quan rebre una caixa de llibres nous no provoqui... Hi ha editorials més que altres, però hi ha alguna editorial que quan rebem la caixa aquí ja la majoria ens il·lusionem molt, no? Allò que dius, ostres, que bé, ja aquesta gent, a veure què han tret, els àlbums il·lustrats, depèn de quina novel·la, llibres del tema que cada un de nosaltres ens fa gràcia, i és il·lusió. El dia que això només ho veiem com feina, ai, una altra caixa, quin horror. Llavors ja serà.
Però ja serà trist. Quina sort, no?, poder-se emportar la feina a casa i sí. Passar-s'ho bé.
Sí. Bueno, de fet, la paraula negoci vol dir la negació de l'oci. Per tant, una persona que té un negoci o s'ho passa bé amb el que està fent o hi ha desaparegut l'oci. O sigui que...
No falla. Va, de quina novetat parlem avui?
Va, vinga, avui parlem d'un llibre que no és nou, curiosament, però que està en plena... serà un dels bestsellers de la setmana, i no és, un, no és una novel·la, sinó que és un àlbum il·lustrat, i es diu Un sopar de por. Doncs per què? Perquè, perquè Halloween s'ha imposat i ja ho, és una evidència... a la castanyera, diguem que són dos conceptes molt diferents, per tant, està bé en tot cas que ho puguem celebrar tot, tots dos, si és que els nens s'hi aboquen d'aquesta manera, i acompanyat a la festa de la disfressa i de que els nens vagin pel carrer imitant o veient el que s'ha fet als Estats Units, que per cert té uns orígens això molt curiosos i que si algun dia tinguéssim temps ho podríem explicar, algú que en sàpiga més que jo ho pot explicar.
Els orígens del Halloween.
Sí, doncs hi ha un àlbum il·lustrat que ja va sortir l'any passat, que ho exaurien a cada moment, i es diu Un sopar de por. A veure, d'entrada, esmentar els dos autors, tots dos són de casa, es diuen Meritxell Martí, que és la que acostuma a fer els textos, i en Xavier Salomó, que és el dibuixant. Aquests dos artistes són parella, es van conèixer i enamorar en una llibreria, i res més, un origen res més fantàstic que el de... que siguin autors d'infantil de casa nostra i que tot el que fan ho fan molt i molt bé. Un sopar de por agafes els... bé, dolents de compte no, però sí, tirant dolents de compte, es celebra un sopar de gala. Hi ha un xef que ve d'un personatge similar a Frankenstein i ha preparat un sopar per un llop, per una bruixa, per un vampir, per una mòmia, per un dimoni, per un pirata, per un fantasma. I tota aquesta gent seuen a taula i els hi serveixen el plat tapat amb aquella... amb aquella peça brillant, platejada de les grans festes, que després ho destapen i l'aroma de sobte doncs puja cap, cap al comensal, cap al que s'ho menjarà, i per dir-vos una mica la recepta de què menjarà el llop, doncs croquetes d'àvia, peus de porquet sobre un llit de palla, fusta i maó, amb cruixent de banyes i mus de iogurt de cabra ecològic. Aquest és el menú del llop.
Croquetes d'àvia, no croquetes de l'àvia.
No, que molt bé. Aquesta ja és la comprensió lectora que cal. Croquetes d'àvia. La bruixa menjarà cargols a la llauna cuits amb la seva bava, cuixes de granota amb escalivada de llangardaix i poma blanca neu amb un rajolí d'arsènic. Sopar de bruixa. Sopar de vampir, va, que aquest és impressionant. Gaspatxo del xef amb sang fresca i perfum de fonoll. Carpaccio d'ales de ratpenat i raba negra. Colls de princesa amb corona fúnebre de romaní. El maridatge recomanat és sangria ben freda. Aquests són alguns dels sopars de, dels dolents del conte. Pensats, inventats per la Meritxell Martí, il·lustrats fantàsticament per en Xavier Salomó, publicats a Cruïlla Editorial, i ja us dic, un best-seller del ja fa temps, però de la setmana aquesta que hem entrat encara més. Hi ha en aquests moments la campanya dels fa 6 anys, la veritat és que és un conte que els nens que fan 6 anys els hi agrada molt i també se'l volen emportar ja posat amb il·lusió, i malgrat tot el que hem llegit està fet amb moltíssima gràcia, el dibuix d'en Salomó sempre transmet molta simpatia i molt d'humor.
Teresa Calabús, perfecte, doncs vinga, la recomanació d'avui, moltíssimes gràcies.
A vosaltres, bon
que
dia.
Que tinguis molt bon dia, fins la setmana que ve.
Inicial, adéu, adéu.
Acabarem el programa fent un repàs al temps d'avui amb l'Albert Aparicio endavant.
En general, avui gaudirem d'un dia assolellat amb gran amplitud tèrmica. Dels 10 graus de mínima a l'interior de la comarca es passarà als molt suaus 24 graus de màxima. La inestabilitat i la nuvolositat, però, aniran en augment al final del dia i sobretot a partir de la propera matinada, quan ja es podrà escapar algun ruixat. Demà serà una jornada amb més inestabilitat i possibles ruixats de caràcter feble.
Demà serà una jornada amb inestabilitat, però el Supermatí us donarà l'estabilitat que necessiteu, perquè cada dia, com sempre, a les 8, per explicar-vos tot el que passa al Baix Empordà. Fins demà.